Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I avui al cub blanc fem una mirada al passat per descobrir un artista universal, i és el torn d'en Greco, el màxim exponent del manierisme espanyol, nascut al segle XVI a l'illa de Creta, tot i que bona part de la seva carrera artística va tenir lloc a Toledo, on es va instal·lar per viure i també per perfilar el seu estil particular, acompanyat sempre de la influència religiosa i espiritual del moment. I en aquest viatge al passat ens acompanyen, com sempre, en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal?
I la Rosa Dopazo, que ella és professora d'art i responsable dels seminaris de Belles Arts a l'Acadèmia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I doncs avui el Greco, que com dèiem, no sé què és el que fa tan important doncs, aquest artista, i com descriuries el seu estil?
Tu ho has dit, manierista. I manierista vol dir que és la seva manera de fer, és la seva mà, són les seves manies. És, a mi em fa molta il·lusió, parlar-ne d'ell, i avui us he portat una cosa diferent, que és un llibre.
Avui no portarà la llibreta de colors,
avui, no
avui
porta
un llibre.
Avui llibre. Porto un llibre.
Ple de pòsits, però ple de pòsits de color rosa.
Sí. No, el farem servir o no, però bueno, us porto un llibre.
Quin llibre és? Sí, perquè l'has
portat. A veure, aquest llibre, ple de pòsits per aquí, es titula Manierisme. Uh-huh. I parla del concepte autèntic de manierisme i de com ha evolucionat al llarg de la història. ¿Vale? I fixa't que en les diapositives que jo us he portat, la primera que ens apareix pues, no és precisament del Greco ni és manierista. Fa referència a algo que ens va dir en un dels programes el Gerard, que era parlar de realisme, de què és el que entenem per retratar o per plasmar la realitat, i ell ens parlava d'una època molt concreta amb un estil pictòric que anomenem realista. Uh-huh. Vale? Veurem que el Greco ens fa preguntar-nos què és ser realista. El que ens fa el Greco preguntar és, això que estic veient amb aquest pintor és la realitat o no és la realitat? Aleshores, sí que és una bona pregunta, perquè a més veurem que hi ha un altre canvi, que és els temes del realisme per primera vegada són temes de la vida quotidiana, per exemple, bonjour, monsieur Courbet, vale, pues que és un bon dia. En canvi, el Greco és un artista, tu has dit, que s'ha de contextualitzar en una època determinada. L'època en la que el tenim és l'època de la contrarreforma, i l'època de Felip II, sobretot. I, per tant, el Greco fa el que pot, això vol dir el que li deixen fer, perquè si no es trobaria que no pot pintar.
Llavors, en la contrarreforma té aquest espai per fer coses noves, diguem-ne.
A la contrarreforma ha de fer el que toca fer, i, curiosament, ho fa d'una manera molt novedosa, perquè també és una recerca per part de tota una sèrie d'artistes d'una nova manera d'expressar-se. Pensem que també hi ha Parmigiano, Parmigianino i de més, però la contrarreforma el que farà és que el Greco sigui considerat un pintor bàsicament religiós, quan sembla ser que no ho era gaire, no era una persona profundament religiosa, però esclar, què fa? El que li toca. Aleshores,
el que coneixeríem com encàrrecs.
Exacte, el que coneixem com encàrrecs, cosa que en aquella època era l'habitual. Fixa't que, tornant al tema del realisme, si nosaltres agafem el pintor realista per excel·lència, que és Courbet, i mirem un dels seus quadres fonamentals, ens n'adonem que, en realitat, què és ser realista? Perquè els pintors fins als impressionistes van pintar dins del taller, encara que pintessin un paisatge. I moltes vegades van barrejar la realitat amb la ficció, la realitat amb l'imaginari. De fet, la paraula manierisme, quan va aparèixer, era per indicar simplement una manera de fer, maniera. Uh-huh. Al segle XVII se li va donar un contingut pejoratiu, novament ens trobem amb, aquesta, amb aquest caràcter pejoratiu que tenen les denominacions, per dir alguna cosa així com, mira, aquests pintors manieristes arreglen la realitat a la seva manera, per tant, la deformen.
Clar, ja no és totalment realista.
Ja no és totalment realista.
És la seva mirada.
És la seva mirada. I alguns fins i tot es van inventar allò de que era un problema d'estigmatisme, cosa bastant absurda, però bueno.
És la seva mirada enfront de lo que ja es
feia
abans.
De lo que ja es feia i enfront de la realitat. Per exemple, les vistes que té el Greco de Toledo són fantàstiques i no es pot negar que aquell senyor està mirant el món que l'envolta. El que passa que el passa pel seu
prisma,
sedàs,
no?
Llavors, clar, tu tens un Greco, tens un Modigliani, que tu entens perfectament que un Modigliani és un senyor que allargassa les figures, o un Giacometti allargassa les figures perquè vol, i en canvi el Greco, bueno, pues a
també les allargava, no?
També les allargava, i molt les va arribar a allargar. Doncs el que és curiós del Greco és veure l'evolució d'aquest personatge. Tu has fet referència, Raquel, a que havia nascut a Creta, i va acabar a Toledo, que ja és una cosa ben curiosa en aquella època.
Molt curiosa, sí.
Neix a Creta i acabar a Toledo, Déu-n'hi-do.
Bé, però Toledo i Espanya en general era un lloc
era
de
potència,
referència.
Era una potència, era un lloc referent. Sí. Però vull dir, neix a Creta i acabar a Toledo, pues, en aquella època... Penso una cosa, estem parlant de l'Espanya de Felip II, que és un personatge, que és un senyor, que decideix que per no contaminar-nos, entre cometes, de les influències de fora, on hi havia aires de protestantisme i aires no bons, d'entrada ni deixaria sortir ni deixaria entrar coses que tinguessin a veure amb el pensament. Per tant, l'arribada d'un estranger,
segur que va provocar moltes reticències.
Era algú que no era, o sigui, no és una Espanya qualsevol, és una Espanya molt tancada, molt més tancada que l'Espanya que ens trobem o els regnes hispànics que ens trobem amb Carlos V, amb Carlos I. O sigui, Felip II era Felip II. Era, no era fàcil.
I quina és la manera de fer d'en Greco? Les seves manies, fins i tot.
Mira, ara les veurem, però fixa't en una cosa. Per entendre bé el Greco, has de pensar, ara imagina't, jo et dic imagina't, però tu ho estàs veient, eh?
Sí, estic veient, sí, clar.
Vale? Imagina't que veus això és una escultura.
És una escultura que és una tipografia, una A.
És una A. Però fixa't que tu m'has sabut dir que era una A perquè tu coneixes l'A. Si tu arribes a ser d'una cultura que no saps que això és una A, dius que és una escultura i que són dues línies en diagonal i una que les travessa per al mig.
Que les uneix, sí.
Per tant, això també té a veure amb el Gerard. El Gerard l'altre dia va parlar de la poesia visual del Joan Brossa i jo vaig pensar, clar, el que hauríem d'entendre és que aquests artistes estan generant, estan creant el seu propi alfabet, per dir-ho d'alguna manera, i que els entenem si coneixem les lletres del seu alfabet, si no, no els podem entendre. Vale? Mm-hmm. Per tant, el que tu em preguntaves, és a dir, no com pinta el Greco, sinó com arriba a pintar el Greco. Perquè el Greco comença pintant d'una manera que no diríem gens que és el Greco. És a dir, això és un Greco. I si jo et pregunto... De fet, aquesta prova jo l'he fet en les classes de l'acadèmia. Va posar aquesta diapositiva i dir-los als alumnes, escolteu-me, això què us sembla? No sé, Rosa, és un artista del Renaixement, que tal, pels cels,
sí,
però ningú et
això.
Diu que és un Greco. Aquí, doncs, per exemple, en aquesta altra, l'expulsió del temple, es veu a Jesús al mig, que està traient fora els mercaders, però ningú et diu que és el Greco. Perquè, bueno, podria ser aquest, que és un artista del Renaixement, bueno, no massa conegut, de segona fila, però, en canvi, que aquest és el Greco. Vale.
Estem veient l'expulsió dels mercaders del temple.
És la mateixa obra, però ja amb l'evolució que ha fet, que fixa't, allò que dèiem, eh?
Cossos més allargassats, més prims, més foscos.
I els colors, la pinzellada molt
la
robusta.
La pinzellada, plena de matèria, tu ho has dit, els contorns sí, definits de les figures,
no?
La deformació volguda dels cossos, és a dir, la diferència que hi ha entre aquell Greco i aquest és que aquest autor ha anat definint, ha anat creant el seu propi estil. Vale? O sigui, ha anat generant el seu propi llenguatge de manera que es veu la mà del Greco, és a dir, una de les coses del manierisme és en aquí cada artista té la seva mà, perquè cada artista té la seva mirada i té la seva ment, per tant jo he de poder identificar les obres a través de notar que allò ho ha fet aquell i no ho ha fet un altre.
O sigui, dins del tema establert en el que s'havia de treballar, cada un feia
cada
la seva aportació.
Fa la seva aportació.
Cosa
sobretot
difícil, perquè imagino que cada artista d'abans devia treballar doncs, amb la seva mà, sí, però sempre adequant-se molt al tema, regint-se en això, no? En aquest...
Exacte. O sigui, fixa't que entre aquest Greco i el primer, el qual és el mateix, i aquí no ens hem mogut, és a dir, la figura central de Jesucrist expulsant els mercaders del temple, el fet de que estigui dins d'un temple, el fet de que hi hagi persones que estiguin venent productes i de més, d'aquí no ens podem moure, perquè si ens movem d'aquí se'ns en va la temàtica, és a dir, allò ja no és l'expulsió del temple, es converteix en una altra cosa. Per tant, la temàtica, la iconografia limita el tema. Però això és qui és.
Aquests canvis pictòrics, perquè també el Greco veig que, jo també ja ho sabia, no? que els colors eren molt més vius,
els colors eren
molt
seus.
Contrastats. Com ho percebia això, els que feien l'encàrrec, en
ara
aquest cas l'Església?
Ara ho veurem, fixa't. La primera cosa que hem de veure és que el Greco anirà creant el seu propi llenguatge, i al crear aquest llenguatge que inclou aquests colors que dius tu que són colors no gens naturals, tot i que alguna vegada jo veig un cel, el que queda després de la tormenta, que jo dic, mira, això d'avui és un blau manierista, perquè són aquests blaus que no són autènticament blaus, aquests vermells que semblen roses, aquests grocs que semblen ataronjats, aquests verds que no acabes d'entendre el què, però a part d'això hi haurà una sèrie de manies que tindran molt a veure amb la importància que té la mà a dins dels quadres. És a dir, la mà com a element creador adquirirà un protagonisme espectacular. És a dir, tens alguns artistes manieristes que el que fan és presentar el punt de vista com si estiguessis mirant-ho a través d'un mirall arquejat, convexa, i fa que, si tu poses al primer plànol la mà, aquella mà se t'allargassi al màxim. Aleshores, si t'hi fixes, ara, per exemple, si jo per comptes de posar-vos la imatge aquella primera de Crist que està expulsant a la gent del temple, us arribo a posar aquesta, que no és ni tan sols una imatge sencera, que és un fragment, i us dic que això d'aquí
és... És un detall, que es veu una mà, sí.
És un detall, es veu la mà, una mà allargassada amb els dos dits junts. I quan aquesta imatge la vaig posar, els alumnes em van dir, ah, això és el Greco. No els hi calia res més, perquè això és el Greco. Vale? Clar, tu pots dir, bueno, això és el Greco perquè jo estic tip de veure, tinc la mínima cultura plàstica, estic tip de veure el Caballero de la Mano en el Pecho, o de la Mano al Pecho, perquè això no es posaran mai d'acord. Aleshores ja me l'imagino, és a dir, veig aquesta mà i veig la resta del quadre. Però és que resulta que mira quines mans i mira quines manies.
Estem veient a diferents quadres i aquestes mans també, doncs sempre, no? Amb aquests dits
allargassadíssims, deformades,
sí, deformades.
És a dir, aquí,
amb uns colors, no?
Estranyíssims, aquests blancs nacarats, aquesta mena de manera de fer que està generant aquest color que deies tu, Gerard, aquests colors que són d'ell i només d'ell.
I per què volia transmetre aquests colors i quina sensació?
Perquè la idea era crear un estil propi. Fixa't que no només passa amb les mans, mira quin coll. Aquest coll
que... Ell volia tenir aquest objectiu de partir del tema que li demanaven, però que la gent identifiqués
com
que era
Greco,
una cosa pròpia.
Que era una cosa pròpia, era
la seva marca,
era la seva
segell,
mà, era el seu segell, era la seva manera de fer. Clar, quan nosaltres diem al principi, quan hem dit que la paraula manierisme va acabar sent una paraula pejorativa, fixa't que si diem d'una persona que és amanerada, què estem dient? Que no és natural, que és una mica rebuscada, que és una mica, bueno, i fins i tot pesada perquè és massa, fa masses giros a l'hora de parlar i de més. Bueno, doncs això se'ls criticava. El que passa és que això eren ells. És a dir, jo veig perfectament que un coll és així, amb les proporcions que té un coll normal i corrent, però jo faig aquest crist, fixa que aquest crist està l'estem veient, és un detall, i sembla que el mirem de baix a dalt. És a dir, el que vario també és el meu punt de vista, per deformar, volgudament. I veurem com al final acabarà deformant-ho tot, fixa't. Vale, aquestes cares, tant la del cavallero com a... no són cares amb les proporcions correctes, podríem dir, entre cometes, no és el cànon de Fídies, vale? Són unes cares que si tinguéssim aquestes cares diríem buf, això és un allargassament, o sigui, és una cosa absolutament volguda. I per tant, clar, la importància de la mirada dels qui miren, i la mirada dels artistes ha sigut una mirada que al llarg de la història ha variat moltíssim i ha fet veure les coses pues, diferents de com són les proporcions normals, per raons diverses. Però fixa't que això que deies tu, de es crea el seu propi estil, hi ha una cosa molt curiosa, que és veure com va evolucionant les signatures, les firmes dels autors. Llavors tenim un personatge que comença signant amb grafia grega, perquè el Greco ve d'on ve.
Com que el seu nom original era...
Domenicos Teotocopoulos.
Teotocopoulos.
Vale? Aquí, Domenicos Teotocopoulos. Clar, i ell comença signant així, Domenicos Teotocopoulos. Quan passa a Itàlia, aquest Domenicos Teotocopoulos es transforma en Domenico Teotocopoli. Quan arriba a Espanya, el rei d'Espanya era una mica poc donat als idiomes,
no?
A les llengües, sí. El castellà no és molt fàcil, però l'altre no. I aleshores... això de dir Domenici Teotocopoli pues, costa una mica i li acaben dient el Greco per
i per què? O sigui,
pues, per simplificar,
per simplificar
el Greco de grec, el griego, no? Una mica
del però per simplificar la cosa, ell mai va signar el Greco, evidentment, vale? però fixa't com va canviar sí que va canviar la lletra, d'una grafia d'unes lletres gregues a unes lletres romanes, i fixa't com va evolucionant una signatura que realment és cada vegada més pròpia, més personal, més, o sigui, uau, amb uns trets fantàstics, estupendos, i aquest deixant a la mà, és a dir, a la mà sembla que se li vagi quan signa, vale? Pues això també li passa en pintura, perquè fixa't una cosa, el Greco neix d'aquesta tradició, neix en un món que és un món de pintura bizantina, i la pintura bizantina considera l'originalitat com res més que algo absurd. O sigui, ja sé que per nosaltres avui en dia ser creatiu, ser original és fantàstic, un artista ha d'ingeniar-se-les, en una de les edicions veiem que Dalí intentava ser raro però en aquell món i en aquella època no calia ser original, perquè d'original només hi havia un. Només hi havia un artista original, que era Déu. Aleshores, què ha de fer l'artista quan pinta un quadre religiós? Seguir el que li toca seguir. Un Pantocràtor romànic, que ens traslladem a un món occidental, no és altra cosa que agafar l'Apocalipsis i traduir al peu de la lletra allò que diu. Per tant, no cal que siguis original. No vulguis ser original.
Però estàs copiant algú, no? Que ja està fet.
Ja està fet, però això és el bo, que sàpigues ser un bon copista, que no et surtis de la norma, que la Mare de Déu és així, Déu és aixà, i no
aquesta manera
no vulguis
donar-li més voltes. Exacte.
Aquesta manera de pensar també estava molt en voga a l'època grega, a l'antiga Grècia, es van trobar que moltes escultures fetes no tenien firma, perquè els que esculpien no es consideraven artistes.
Exacte.
Es consideraven artesans o...
Exacte.
Tot i que feien escenaris de la mitologia grega. Llavors, Mm-hmm. Tinc entès que aquests autors ells mateixos no es consideraven artífecs d'una obra original.
És que fixa't que justament el fet de que aparegui l'artista com a artista, com a ésser una mica extravagant, que té les seves manies, que bueno, li deixen passar coses i de més,
i que fins i tot vol transgredir,
és justament d'aquesta època. És a dir, tu tens un Miguel Ángel que està lluitant per... Tens un Greco que vol ser original i tens un Velázquez que el que lluitarà és per aconseguir que se'l consideri, no el que tu deies, un artesà, o sigui, un pintor, era el mateix, estava dintre de la mateixa categoria que un fabricant de botes de vi. I no estic dient res, o sigui, és, legalment era així. Aleshores, el fet de que un artista vulgui ser alguna cosa diferent passa per dir... la meva mà és diferent perquè la meva ment és diferent i per tant jo puc interpretar les obres a la meva manera, vale? I aquesta capacitat que hi ha avui en dia dels artistes per ser persones més valorades, més, és a dir, en certa manera esteu en un món una mica més elevat, no? N'és d'aquí, perquè si no, en aquella època un artista havia de limitar-se a fer el que li tocava. És a dir, quan jo contracto a una persona perquè em faci una cadira o perquè em pinti casa meva, si em trobo que la volia de blanc i me la trobo pintada de verd poma, li diré, no és el que havíem quedat en el contracte. Doncs així funcionava això. Clar, i això és lo maco.
Sí, eh? Doncs la veritat és que s'impressiona aquest salt qualitatiu. Quina és o quines són les obres més estudiades d'en Greco i per què?
Mira, les obres més estudiades són les obres que fa quan arriba a Espanya, vale? I sobretot quan ja finalment s'instal·la a Toledo. Però clar, aquí lo interessant és veure justament la trajectòria. Fixa't que el Greco, hem dit, comença a Creta, de Creta passa a Venècia i a Venècia es troba amb què comença a fer de Madonieri. El Madonieri què és? Pues és el pintor que pinta Madones, és a dir, Mares de Déu. A dintre de la categoria de la jerarquia dels pintors, el Madonieri estava en un plànol intermig, és a dir, els pintors, igual que les persones de la societat, estaven jerarquitzats i per tant el més baix era el que es dedicava només a pintar parets i el més alt, el més elevat, el de més categoria, era el que feia grans escenes bíbliques o grans escenes, diguem que històriques. El que pintava Madones estava un pèl per sota del que pintava retrat. Per què? Perquè havia de saber dibuixar la figura humana i retratar la figura humana, però la Mare de Déu no calia que s'assemblés a la Mare de Déu autèntica perquè mai l'havien vist. Aleshores, bueno, aquestes madones de petit format i de més les compraven persones que podien adquirir-les, gent d'una certa potència econòmica, però no excessiva. I a Venècia es troba amb el color. A Venècia es troba amb el color i dona peu a aquell primer quadre que hem vist, que dius, és un quadre que ja li interessa molt el color. De Venècia passa a Roma. I a Roma es troba amb això, es troba amb la perspectiva, es troba amb artistes com Rafael o amb artistes que, clar, el que fan és un domini extraordinari de la perspectiva i en la polèmica de què és millor si el color o el dibuix a l'hora de pintar un quadre, Roma és partidària de que és necessari absolutament, el prioritari és el dibuix, i Venècia que el prioritari és el color. I aquí a Roma topa amb la Capella Sixtina i en Miguel Ángel.
Que em sembla que, de fet, el criticava força, no? Deia que no sabia pintar.
No sé si va arribar a ser així la crítica, però les males llengües diuen
que en Greco criticava molt el Miquel
Ángel. Va ser el primer que va gosar dir això que tenim aquí, que és la Capella Sixtina, amb tot el que comporta la Capella Sixtina, pues que no li acabava de fer el pes.
La va menysprear.
Eren coetanis?
No. Miguel Ángel és anterior, ¿vale? Però Miguel Ángel havia quedat convertit com l'artista, amb la majúscula. Aleshores, no se sap ben bé per què. Hi ha qui diu, però ja et dic que entorn als artistes moltes vegades hi ha molta part de llegenda, eh?
Rumorologia.
Exacte. Sí. Hi ha qui diu que el fet de que s'atrevís a criticar allò que era absolutament incriticable,
inqüestionable,
que era la Capella Sixtina, li va tancar portes. No sabem exactament per què, però el cert és que d'allà decideix anar-se'n a Espanya. Per què Espanya? Pues molt fàcil, perquè Espanya, el que en aquells moments hi havia, però ja se les passem, el que en aquell, clar, penseu una cosa, és que està criticant algú que era un geni en el dibuix, i vull dir que això, aleshores, a Espanya hi havia Felipe II, i Felipe II era un personatge que estava potenciant l'art, sobretot l'arquitectura, amb l'Escorial, i aquest és el primer quadre que el Greco pinta per Felip II. A Felip II el tenim a la base del quadre, i a la resta veiem que hi ha, doncs, el Leviathan amb la gent que va cap a l'infern, etc, etc. És un quadre molt simbòlic, molt ple d'alegoria, és l'Adoració del Nombre de Jesús o l'Alegoria de la Santa Liga. Es tractava de celebrar el rei com a personatge feia triomfar el catolicisme sobre els grans enemics, que eren els turcs i que eren els protestants. Felip II li encarrega un quadre, que és aquest altre, del Martiri de Sant Maurici, també per motius religiosos, relacionats també amb la... I aquest quadre no agrada. Hi ha qui diu que Felip II va dir, sí, bueno, molt bé, però acaba'l. No va entendre que ja estava acabat. I el que sí que es va trobar era que la contrarreforma de les autoritats eclesiàstiques van dir és que aquest quadre no compleix una norma bàsica, que és la norma de la devoció. És a dir, els sants han de venir ganes de ser adorats, i aquests, això és un sant, doncs no es nota. Llavors, aquí se li tanquen portes, i fixa't, comença a venir el Greco de Toledo, vale, que comença a allargar, comença a agafar punts de vista molt, sí, molt baixos.
Molt expressionista, també.
Exacte, amb una pinzellada suelta i amb uns quadres de gran format. Fixa't que en aquí es veu el tamany relatiu figura, i ve la seva gran obra mestra, que és el Entierro del Conde d'Orgaz, que aquí hi ha una barreja total de plànols.
Espectacular.
És maquíssim, o sigui, és una cosa que és digna d'estudi.
Jo crec que emociona, Si mires el detall. Clar. No sé si va tenir molts problemes amb l'Església, no? Em sembla també, en Greco, i fins i tot va estar interrogat per la Inquisició.
Clar, però és que pensa que en aquella època no era gens... A veure, el Greco va estar interrogat, però és que Santa Teresa de Jesús també, Sant Juan de la Cruz també, a Fray Luis de León el van tancar. Per què? Perquè no era bo no llegar, però tampoc era bo passar-se. És a dir, si te passes o no llegas, no ets un bon cristià.
Però és que, a més, justament l'objectiu d'aquests artistes era el que buscava l'Església.
Clar. Clar, i aquí jo no me'n puc anar del que m'han encarregat, que és un quadre per exalçar la figura d'aquest personatge, que és el Conde d'Orgaz, que són els que paguen, els de la família, i aquest personatge, que és el Conde d'Orgaz, pues es diu que entorn d'ell va haver-hi un miracle, que és que van baixar dos sants per enterrar-lo. Vale? Doncs aquí hi ha una barreja total de ficció i realitat i de temps. Això és l'eternitat, el que està dalt. Aquests personatges que trenquen, que fan de barrera entre el cel i l'infern,
fins i tot fan com una filera,
negra. Són personatges de l'època, però és que resulta que aquests dos són sants. Un és del segle I i l'altre és del segle V, per tant no. I aquest personatge era un senyor del segle XIV, i aquest és el fill del Greco, que és el que ens diu on hem de mirar. Vale? Clar, d'aquí te'n vas, aquí, que això és Greco. Fixa't el que ha passat. És a dir, el Greco ha arribat a deformar, fixa't les mides, vale? 3 metres i mig, sí? 3 metres i mig per 1. O sigui, l'allargassament del quadre és espectacular.
Una cosa era òbvia, que depenent de com ho volgués fer ell, els formats havien de variar.
Els formats havien de variar. Llavors, aquests formats no eren gens normals. Sí, no, és un format que surt del normal, és un format pensat per reforçar aquesta sensació.
Estem parlant de teles completament verticals.
Exacte, o sigui, tu fixa't, estem parlant de 3,5 per 1 i pico. És a dir, aquí trenques la norma, trenques la proporció correcta, entre cometes.
L'escala humana es trenca.
del tot. O sigui, el cànon del grec, o cànon clàssic, un cànon de Fídies, tindria 7-8 els últims grecs, els grecs hel·lenistes el van allargar fins a 9, però aquest cànon, el cànon de la Mare de Déu, se te'n va a 12. O sigui, el cànon, sabeu que és la quantitat de vegades que el cap cap en el cos, no? Si tu agafes aquest cap, i això és absolutament irreal.
Irreal, exacte, clar, no hi ha cap proporció.
Però és el gust de... Clar, perquè tu estàs a la terra i des de la terra et tires al cel. Llavors, clar, aquest senyor... Ostres, és molt important el que fa, doncs això, Giacometti, el que fa qualsevol artista que estigui... Però és que ell ja ho va fer, segle XVI.
Un precursor, un artista singular amb una mirada molt especial, ple de manies i amb aquesta singularitat, i per això avui dia segueix despertant passions. Moltíssimes gràcies, Rosa i Gerard, se'ns acaba el temps, sempre se'ns passa rapidíssim. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies. Igualment.